Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
La carrera palatina de Ramon Llull es troba ben documentada a l'entorn de la cort que formà el futur Jaume II de Mallorca a partir de la seva designació com a hereu del Regne de Mallorca el 1256, en la qual ocupà el càrrec de senescal de la taula o cap de l'administració cortesana. En tot, no es pot destacar ni descartar que amb anterioritat ja hagués pogut ocupar algun alt càrrec a la cort del conqueridor. Amb els mateixos anys, en concret, el 1257, es va casar amb la jove Blanca Picany, amb qui va tenir dos fills, Domènec i Magdalena. Però, a diferència de la seva etapa religiosa, els primers anys de Ramon Llull són escassos en notícies. Ell mateix no s'hi referirà gaire en les seves obres, però les breus pinzellades que dona retraten a un cortesà llicenciós i poeta trobadoresc, d'obra no conservada, precisament. En un territori de frontera cruïlla de les cultures cristiana, àrab i jueva, i amb aquests aspectes són cabdals per entendre la trajectòria posterior d'un home que es mou amb, com un àguila entre les corts reials i papals, que fa l'obra escrita amb una feina eficaç de difusió del seu pensament i que comprèn les possibilitats comunicatives de les emergents llengües vulgars i es fixa com a objectiu la conversió dels infidels a partir de la dominació pública combinada amb el coneixement mutu.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del Papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I by your side, but tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak,
through the frontiers of your sin, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. And I know just one thing, love comes on. Tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I may be by your side. Tomorrow I will fly. Tomorrow I will fly. Tomorrow I will fly.
El compromís ciutadà. Un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, la versió de dissabte, cada dissabte, a partir de les 8 del vespre i fins a les 9. Recopilem tot allò que hem anat dient al llarg d'aquesta setmana passada i que s'ha més al voltant de 11:15 del matí i que té a veure amb el compromís ciutadà. Sabeu, temes socials, temes de compromís, temes que tenen a veure amb aquest canvi individual que fomentem des d'aquí Ràdio Estel per tal de promoure també alhora aquest canvi col·lectiu. Acabem de començar amb una deliciosa cançó titulada To Be By Your Side, i és una càmera que es dedica a perseguir tot el vol que fan les aus migratòries des de les terres del fred fins a les terres càlides del planeta. La pel·lícula es diu Nómades del Viento, la banda sonora la posa Bruno Culé, i aquí la veu, l'hem escoltada, de Nick Cave.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Aquests dies hem volgut parlar amb el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, l'Òscar Mateus, un amic i col·laborador no només d'aquest espai, sinó també de la casa. Hem volgut saber com ens deixava el 2015 en matèria de conflictes armats i com començava el 2016, no només respecte a conflictes armats, sinó també a tensions, polítiques, evidentment, a dictadures i a violacions dels drets humans. I així hem començat l'espai del Compromís Ciutadà aquesta setmana.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Òscar Mateos, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquesta setmana per, d'alguna manera, explayar-nos en allò que ja vam fer la setmana passada, aquesta trucada en la que vam fer una mica de repàs del que havia estat aquest 2015 en matèria de conflictes i de tensions arreu del món. Així que gràcies també per adquirir i complir aquest compromís que vas assumir, com deia la setmana passada, i vam parlar de Boko Haram i del terrorisme en general, no? Què és el que podem dir al respecte? Perquè hem anat veient com les xifres de Boko Haram són molt rellevants i no en parlem. A més, hem tingut, i ho vam dir aquí a Ràdio Estel, aquesta presa d'hostatges en un hotel a Bamako fa, què deu fer? Un mes?
Sí,
mig?
Una miqueta més, potser, sí. Sí. Un mes, dos mesos, sí.
O sigui que a l'Àfrica passen coses vinculades amb el terrorisme i aquí en sabem poc. Què podem dir d'això, Òscar?
Bé, jo diria que la gran, diguem, la gran contradicció, no? La dada esfereïdora, si recordeu, no? Quan es van produir a principis d'aquest any, del 2015, no? Quan a París hi havia aquest atemptat contra Charlie Hebdo.
El 7 de gener, sí.
El 7 de gener, un dia després, a la ciutat de Baga, al nord de Nigèria, 2.000 persones, 2.000, eren massacrades per Boko Haram. I això, si recordeu, el que rebia les portades i la, no, a l'inici de tots els telenotícies d'arreu del món no era precisament la massacre de vaga, no? Sinó eren doncs, les manifestacions en favor, no? En recolzant Charlie Hebdo, que eren molt, molt importants, no? Però quedava invisibilitzada aquesta tragèdia, aquesta massacre, i, sens dubte, situava en... No, novament, la sensació de que hi ha víctimes de primera classe i víctimes de segona classe. No,
no, i a més, aquí puc entonar un mea culpa en quant a memòria pròpia, perquè quan has dit això, és veritat, me'n recordo que van haver-hi aquests 2.000 persones mortes, però d'entrada no me'n recordava. Uh-huh. Però en canvi de Charlie Hebdo sí.
Efectivament.
O sigui, jo mateix, potser per proximitat, potser perquè per Antena n'hem parlat uh-huh. recentment de Charlie Hebdo, però...
És que de vaga...
Un mateix, no.
De la ciutat de vaga, recordeu, no?, que aquells dies sortia la de Jesuí, no?, Charlie Hebdo,
sí,
Jesuí...
Sí, sí, sí.
Doncs hi havia qui va començar a fer una mica de, no?, contracampanya dient Jesuí vaga, no?, per tractar de donar visibilitat a tot allò, no? Però de qui va parlar de tot allò va ser Amnistia Internacional, Human Rights Watch, amb uns informes i amb unes fotografies aèries tractant de captar, no?, doncs els cossos estesos, els
sí,
milers de cossos estesos de nens, de dones, d'homes en aquesta població del nord de Nigèria. No?
I Boko Haram no ha estat l'únic atac que ha fet, sinó que al llarg d'aquest any, déu-n'hi-do, del passat, ja perquè ja estem a 2016, digues.
Boko Haram ha causat més de 6.000 morts durant tot aquest any. Quan parlem de les dades també esfereïdores, no?, de París recentment, amb 100 i pico morts, o dels atemptats que hi ha hagut a Europa, que sens dubte són terribles, no? El que veiem és que les dades, novament, de contextos africans estan molt per sobre, però reben molta menys visibilitat, no? Estem parlant de que Boko Haram és un grup que ha anat increixent les seves activitats terroristes, a vegades i cada cop més en pràctiques realment terribles, com l'abducció, no?, el segrest de nens i de nenes. Recordareu també aquella famosa campanya, no?, de Bring Back Our Girls, no?, retorneu-nos a les nostres nenes, que encara no han aparegut, no?, la majoria d'elles, no? Doncs en molts actes terroristes d'aquest grup, el que utilitzen són nenes, d'aquestes nenes segrestades, per entrar a mercats i fer-les explotar obligatòriament. No? Coses d'aquest tipus estan succeint a Nigèria degut a aquest grup que es diu Boko Haram. No?
Sempre passa en aquesta regió?
Normalment...
És a dir, Boko Haram on actua?
Boko Haram normalment actua al nord de Nigèria. Ens hem de situar que Boko Haram és un grup que, sobretot, ha aguditzat les seves intervencions, les seves accions des del 2009. Boko Haram era un grup fonamentalista que volia, a principis dels 2000, imposar la llei islàmica en el nord de Nigèria. Si ens situem, Nigèria, el país més poblat de l'Àfrica subsahariana, 120 milions, i un país molt dividit entre tradició, diguem, religiosa, no?, amb musulmans al nord i cristians al sud. No hauria de ser un problema. La religió no ha estat en si mateixa un conflicte, però sí que ho ha estat, diguem, el fet de que els governs normalment del sud han estat cristians i han tendit a marginar les poblacions del sud, del nord, perdó.
Sí, sí.
Llavors això ha fet que grups com Boko Haram, doncs, en un moment determinat hagin reivindicat, fruit d'aquesta marginació, doncs el voler la imposició de la llei islàmica a tot el nord de Nigèria. Uh-huh. Boko Haram, que traduït seria, no?, no a l'educació occidental o contra l'educació occidental, el que pretenia al principi doncs, era aquesta imposició religiosa. Però el 2009 assassinen el seu líder i reprèn, diguem, el lideratge del grup, una facció molt més violenta, que és qui comença amb aquestes accions terroristes que han anat increixendo i que han anat extenent-se més enllà, inclús a les fronteres de Nigèria. Avui dia, al Txad, al Camerún, s'han produït accions també armades de Boko Haram.
I d'alguna manera, tinc entès que han expressat les seves simpaties per l'Estat Islàmic.
Així és. No està massa clar, no? En un moment determinat, si realment hi ha un vincle entre els dos, el que està clar és que hi ha membres de Boko Haram que han estat formats per Al-Shabaab i per altres grups terroristes africans, és a dir, que hi ha una interconnexió de grups terroristes jihadistes, podríem dir, al conjunt de l'Àfrica subsahariana, i en un moment determinat Boko Haram sí que, durant aquest any, manifesta la seva adhesió a lo que és estat islàmic. No se sap si de facto, és a dir, si realment hi ha com un recolzament logístic en recursos per part d'estat islàmic, o bé el que ha fet, ho han fet per guanyar notorietat mediàtica, no?, en un moment en què estat islàmic estava doncs, molt visible en els mitjans de comunicació.
Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tots enlaire, tal qual somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. I somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tots enlaire, però quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Aquest és un dels sons més actuals del panorama musical català, són els Charango, i el tema Quan tot s'enlaira, una cançó que també a molts de nosaltres ens fa elevar la imaginació i elevar els nostres pensaments i emocions, segurament. En qualsevol cas, amb l'Òscar Mateos, aquesta setmana, com dèiem, hem estat repassant tot allò que té a veure amb conflictes, però també amb terrorisme, amb violacions de drets humans, etc. I ens comentava que doncs, a l'Àfrica no només és Boko Haram, sinó que també hi ha altres grups armats que tenen les seves reivindicacions i que actuen a través de mètodes, doncs això, de terrorisme. I a més vull fer referència, Òscar, a una entrada del teu blog, que és Òscar Mateos, wordpress.com, i que es titulava precisament així, no? Tenia nombres i montones de sueños. I aquesta entrada, aquest post, fa referència a un episodi de terrorisme que va haver-hi a Kènia, i que tu ens explicaràs millor quan va ser i què és el que va passar, Òscar.
Doncs el Shabab és un grup que opera a Somàlia des de fa temps, i diguem que un dels enemics principals del Shabab, d'aquest grup terrorista que també vol la imposició de la llei islàmica a Somàlia, ha estat precisament doncs, atemptar contra la realitat de Kènia, perquè Kènia és, diguem, un soci, és un aliat a la lluita internacional o a la lluita regional que hi ha contra aquest grup. I, per tant, és considerat el govern kenià com un dels principals enemics. El que va fer aquest grup és entrar en una de les universitats del nord de Kènia, la Universitat de Garissa, i les imatges són esfereïdores i es poden recuperar,
les vaig,
no?
Les vaig recordant, eh? Les vaig recordant.
Sí, sí, és una entrada on segresten, diguem, recluten doncs, centenars d'estudiants i van deixant fora només aquells que doncs, saben alguns dels versos del Corà, no? I la resta són massacrats doncs, allà mateix, no? Allò, sobretot, també, diguem, novament, va ser terriblement destacable, no només pel fet en si, sinó per dos elements que jo crec que són importants. Un, novament, el buit mediàtic que va haver-hi, i dos, la campanya pròpia d'activistes kenians i africans que van començar a dir 147, que van ser el número d'estudiants assassinats per Al-Shabaab, no és només un número, no? Van començar una campanya a Twitter que es va fer viral i que el que intentava era visibilitzar les vides, les biografies d'aquests 147 estudiants que havien estat assassinats, no? Doncs amb qui eren, què volien, quins eren els seus somnis, què pretenien, què estaven estudiant, no? I a partir d'aquí jo vaig fer aquest petit post al blog una mica, doncs, amb aquesta idea, no?, de que normalment quan malauradament, no?, els atemptats de París ara fa unes setmanes, no?, hem sapigut moltíssim de la biografia de tots ells, no?, de la gent que estava a la sala Bataclan, no? Però d'aquests estudiants sembla novament que són d'una segona categoria i que en sabem molt poca cosa, no? I quan un doncs grata, no?, a les biografies de tots ells, veu doncs la realitat, no?, dels somnis que tenien, de les vocacions professionals que tenien i, de novament, de la lacra del terrorisme i de com està sacsejant amb moltíssima més contundència molts contextos africans que no pas a Europa, no? Mm-hmm.
Seria interessant saber si en els països, diguéssim, d'origen, o en tota aquesta regió sí que es van donar a conèixer històries personals d'aquests estudiants. Aquí no han transcendit, és evident, i se n'ha parlat poc, i aquesta és la crítica, no? Però també és saber si això és un motiu també d'influència d'àmbit regional, perquè igual allà sí que es van donar a conèixer, no ho sé.
Segurament, jo crec que alguns mitjans van recollir kenians, segur que van recollir doncs, algunes, no?, de les biografies i de les històries d'aquests estudiants. A Twitter, si un posa aquest hashtag, no?, 147 is not just a number, sí, el que pot trobar és també les fotos i petites biografies, no?, historietes d'aquests estudiants que estaven a la Universitat de Garissa, no?
Mm-hmm. Escolta'm, Òscar, Al-Shabaab són els altres, juntament amb Boko Haram, que hi han actuant a l'Àfrica, o també trobaríem altres grups?
Hi ha altres grups. Hi ha molts subgrups petits, difícils de reconèixer i d'entendre, alguns sota la influència, diguem, d'Al-Qaeda, com aquest que va atemptar, si recordeu, fa poc, doncs, i pocs dies després, de fet, del succeït a París, a la sala Bataclan, amb el segrest a Bamako d'un hotel, on van morir 27 persones, si no recordo malament, i moltes persones van ser alliberades. Era un grup, diguem, una filial, per dir-ho d'alguna manera, d'Al-Qaeda, i altres grups més vinculats a Estat Islàmic, però els dos grups que segurament han desenvolupat com una identitat més pròpia de les diferents regions serien Boko Haram a Nigèria, amb la influència a tota l'Àfrica Occidental, sobretot al Txad i al Camerún, i el Shabab, que és aquest grup que opera sobretot a Somàlia i a països com Uganda o com a Kènia, com Tanzània, no? I que d'alguna manera veuen del mateix. Són grups fonamentalistes, jihadistes, de les quals les causes les hauríem d'explicar no només en aquest fonamentalisme, sinó l'hauríem d'explicar en una realitat socioeconòmica, a la història de greuges que acumulen aquests països, no, a la marginació que han patit determinades regions. És a dir, sempre, no, i que tu t'agrada, no, l'anàlisi de conflictes, el que no podem és mai fer doncs, anàlisis simplistes, sinó sempre tractar de gratar i veure que hi ha causes molt complexes que expliquen el fenomen en si, no?
Però fixa't, i és una cosa que me n'estic adonant, no? Ara mateix, mentre t'escolto, que estem parlant de tots aquests grups, però els estem vinculant al terrorisme. És a dir, que quan mires, per exemple, els anuaris de l'Escola de Cultura de Pau i tenen una pàgina web on fan un seguiment molt exhaustiu dels conflictes i tal, t'explica quins són els actors i quines són les seves reivindicacions, però sempre s'està parlant com a actors com a, encara que siguin actors armats, però que estan dins d'un conflicte. I aquí, en canvi, estem parlant de terrorisme. Jo no sé si estem veient com van mutant els conflictes i s'estan convertint, doncs, de bàndols o d'actors d'un conflicte, s'estan convertint en terroristes, no? Que estigui canviant la guerra per passar a ser el terrorisme. No sé si m'entens.
Sí, el que passa que aquí hi ha un fenomen que apuntes, no?, i que és important entendre, que és la dimensió transnacional del terrorisme, no? Cada cop més hem de deixar parlar dels conflictes com quelcom local o estatal. És a dir, el que estem veient en les últimes dècades, sobretot en els últims anys, és que les dinàmiques i el funcionament de la majoria de conflictes tenen una forta arrel, una forta dimensió transnacional, per explicar no només les causes, però sinó, sobretot, com funcionen, d'on venen les armes, com de què s'alimenten, de quins recursos s'alimenten aquests grups. Moltes vegades uns grups s'alimenten, no?, a la República Democràtica del Congo, viuen gràcies a l'explotació del coltan. I per què viuen gràcies a l'explotació d'aquest mineral que, diguem, nodreix els nostres aparells tecnològics i mòbils? Doncs perquè hi ha multinacionals petites, després més grans, que nodreixen tota aquesta economia, podríem dir, transnacional de guerra, no? Doncs el terrorisme l'hem d'entendre com un fenomen cada cop més transnacional a les seves causes, a les seves dinàmiques i a les seves conseqüències. També ho estem veient, que les conseqüències d'estat islàmic no són estrictament locals, sinó que ja tenen una dimensió absolutament global, no? L'arribada de refugiats és una conseqüència transnacional, podríem dir, de tot això. Això ens parla de la complexitat dels conflictes, no?
Jeannie, don't you lose heart. No, 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 no. Jeannie, don't you lose heart. No, 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 no.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte. Que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor.
No te vayas, por favor.
Que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Magana. Te mando flores para que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre,
el compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Si sou seguidors d'aquest programa, segurament coneixereu també la debilitat de servidor per aquest cantant nord-americà, Bruce Springsteen. Hem escoltat un tema deliciós d'ell, un tema magnífic que es diu Jenny, Don't You Lose Her. Estava col·locat a la cara B del senzill. A la cara A hi havia I'm Going Down, inclòs dins de l'àlbum Born in the USA, però una cançó que, doncs que sota el meu punt de vista particular, visió, no és tan meravellosa com Jenny, Don't You Lose Her, que estava col·locada, com dèiem, amb una cara B. Però després també del nord del continent hem baixat cap al sud, cap a Colòmbia, on hi ha doncs, un dels artistes més alegres musicalment parlant, concretament d'un país anomenat Colòmbia, i això ja ens indica d'alguna manera cap a on ens encaminem en aquests moments. Aquest artista es diu Fonseca i la cançó que hem escoltat es titula Te Mando Flores. En qualsevol cas, serveix per anar-nos ambientant i parlar d'un país que, Òscar, si no m'equivoco, té un dels conflictes, si no el més, un dels més antics del món, no?
Doncs, sens dubte, des dels anys 50, no? Estem parlant del conflicte armat més longeu que ha existit al planeta de moment, no?
Per tant, estem parlant de quin país?
De Colòmbia.
Què podem dir de Colòmbia? Home, sí, s'està parlant molt. A l'Havana hi ha aquestes negociacions, s'està parlant de posar pau, no?
Déu-n'hi-do. A nivell mediàtic, sí, a nivell mediàtic jo crec que, com tradicionalment, diguem, des de l'estat espanyol s'ha connectat sempre més, no?, amb el món llatinoamericà,
clar,
és més fàcil, no?, doncs que ens arribin doncs notícies del que està succeint allà, més tenint en compte que Colòmbia és un país en el que hi ha molts interessos també de molt tipus, no? Però no passa com a l'Àfrica, no? On notícies d'aquest tipus, com veiem aquests dies, no han passat absolutament desapercebudes, hi ha hagut aquest buit mediàtic que comentàvem, no?
Perdona una cosa, ara m'hi fas pensar. I per tant, les notícies que nosaltres rebem aquí de Llatinoamèrica per tots aquests vincles històrics i empresarials i tot el que vulguis, hi ha un paral·lelisme també entre França i els països de l'Àfrica francòfona, és a dir...
Totalment.
Arriba a dir, moltes més notícies allà que aquí?
Sí, clar, la premsa, el periodisme francès o britànic té molta més tradició de cobrir, no?, i d'entendre, doncs, per la connexió de quan eren colònies, no?, i per tant porten ja com molt de temps cobrint regions, a més amb periodistes especialitzats, amb mitjans de comunicació, el propi The Guardian, el propi Le Monde, no?, dedica molt més espai a realitats africanes.
I en canvi potser Llatinoamèrica no tant com nosaltres aquí?
Exactament.
Llavors dèiem, t'he tallat al mig i no sé què vas a dir, així que disculpa'm. Però sí, que porta des dels anys 50...
Exacte. Sí, sempre, no?, un conflicte polític que va derivar en armat, novament, no?, vinculat doncs sempre a elements molt de fons, com el mal repartiment de la terra, no?, com la disputa que hi ha hagut sempre entre blocs polítics, conservadors i liberals, i que després, mica en mica, va gestant diferents grups armats que el que volen doncs és no?, l'ideal marxista, en el cas de les FARC o de l'ELN, no?, de, diguem, doncs de derrocar aquests governs. Aquests conflictes, amb el pas de les dècades, s'han anat complexitzant molt més, no?, amb tota l'entrada del narcotràfic des de fa ja unes quantes dècades, no?,
sí,
i pel qual doncs Colòmbia ha estat molt coneguda i el seu conflicte doncs també, no?, i en els últims anys el que hem vist sobretot és molts esforços de negociació i de pau intentant mica en mica desmobilitzar alguns d'aquests grups, no? Primer, un grup que va passar molt desapercebut, que era l'M18,
sí,
que va ser un grup molt conegut. Jo recordo, tu també has estat a l'Escola de Cultura de Pau, no? I coneixes bé doncs una mica el postgrau de Cultura de Pau, i tenia a vegades doncs convidat gent que venia de l'M18, no?, doncs a parlar-nos a tot aquell procés que va ser, si no m'equivoco, als 90, no?, de desmobilització
sí.
i reinserció dels aquells doncs membres d'aquest grup armat, no?
En polítics, que es va muntar tot un grup polític, no?
Exacte, efectivament, no? Perquè vam tenir persones com la Vera Grave, per exemple, no? Després hem parlat molt de l'ELN, no? Que era un altre d'aquests grups, i ara estem parlant segurament del grup més important a nivell numèric, a nivell de recursos, a nivell, diguem, de complexitat del conflicte, que són les FARC, no? I estem en un moment on, certament, quan veníem, no?, de l'època Uribe, on el conflicte es va aguditzar doncs perquè la política d'Uribe, de l'expresident colombià, va ser doncs molt dura cap a, no?, de una política de seguretat molt ferma, i que per alguns sectors de la població colombiana estaven molt contents, però el que va fer precisament és enquistar encara més el conflicte. El seu exvicepresident i ara vicepresident Santos, no?, el que ha fet és precisament tractar d'obrir novament els canals de diàleg que en un moment determinat existien i on hi havia hagut una diplomàcia molt intensa, i el que han portat és a un procés de negociació que jo crec que s'estudiarà amb molts manuals de mediació de conflictes, amb molts èxits i amb molts fracassos, no?, i que ha tingut a l'Havana, no?, la seva escenificació màxima, no? I ara estem com a la fase final d'aquest procés de negociació històric, no?
Això és una cosa que seria interessant preguntar en els actors del conflicte, i és que el titular de defensa de l'època Uribe, que avui presideix el país, és el responsable d'alguna manera
d'incrementar tant l'atac contra les FARC, i és un dels artífexs d'aquesta política de seguretat democràtica que tu anomenaves. I la pregunta és si tot aquest desplegament de mitjans en el seu moment, l'actual president Santos el va fer ja en previsió de que després voldria ell ser president i trobar unes FARC debilitades per poder forçar-les a les negociacions, o si tot això s'ho ha anat trobant. M'explico? Si hi havia tota una planificació, no? Hi ha gent, ho he parlat amb colombians, diuen que creuen que sí, que estava tot planificat. N'hi ha d'altres que no ho tenen tan clar.
Jo crec que les estratègies responen, segurament, no? L'estratègia de seguretat respon a la convicció de que les FARC se les podien derrotar, no? I l'estratègia de diàleg respon a la convicció de que segurament sense diàleg, sense negociació, sense cessió, en un conflicte tan i tan enquistat, no hi ha sortida possible, no? I jo crec que estem en aquest segon escenari on al final les dues bandes, no, estan doncs com fent gestos, estan enviant missatges molt i molt importants. Fa pocs dies, fa poques setmanes, alguns comandants de les FARC anaven a algunes de les zones on havien comès massacres terribles, d'assassinats indiscriminats de molta gent, demanant perdó davant de la comunitat. Jo crec que ara comença a Colòmbia un dels processos segurament més difícils i més interessants, que és la reconciliació del país després de dècades de tant de dolor, de tanta mort i de tanta injustícia, no? I, per tant, caldrà seguir molt de prop i veure si s'aprenen les lliçons que s'han extret d'altres contextos també on hi ha hagut una violència extrema i terrible com a Sud-àfrica o com a contextos molt més propers com a Perú, on també hi ha una comissió per la veritat i la reconciliació i també hi ha gestos una mica que tracten d'impulsar aquests processos sempre difícils de reconciliació.
El trencaclosques colombià és complexíssim. A més, comentaves que s'hi ha anat fent de complex al llarg dels anys. Clar, a mi m'agradaria també esmentar una altra part, que és el paramilitarisme, i que potser no està tan sobre la taula, no?, aquestes negociacions, però que també és un actor.
Fonamental perquè ha estat la guerra bruta que ha fet l'Estat, uns paramilitars que a més eren un actor no reconegut però conegut per tothom, per tot anàlisi de conflictes, i que han fet realment un mal terrible, no? en aquesta acumulació de greuges, no? Perquè han comès enormes violacions de drets humans també, no?
Like a ghost, don't need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up from me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. Close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. Everything is clear and everything is new. So
so you won't believe it, will you? And if you're cold,
segurament recordareu molts aquest tema que a aquesta hora de la tarda, tarda nit entra també, Don't Leave Home, de Dido. Don't Leave Home vindria a ser així com no marxis de casa, no abandonis la casa. Aquesta setmana hem estat parlant, i encara l'hem dedicada tota sencera, a parlar de conflictes armats, de terrorisme, de drets humans, de totalitarismes, i ho hem fet amb el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, l'Òscar Mateos, que és un gran apassionat no només de tot el que té a veure amb la conflictologia, sinó també amb el continent africà. I allà és on s'ha produït una de les notícies més impactants des de l'òptica de la salut mundial en els darrers mesos, per no dir en els darrers un o dos anys.
I quins portes?
Doncs és l'Albert Cremés, no? És també membre d'Africalle, que és un col·lectiu en el que participem diverses persones, i que el que, si algú vol veure, no, és una pàgina web que es diu africalle.org, i en el qual reflexionem sobre diferents contextos africans, ja que no hi ha suficient profunditat dels mitjans de comunicació. Doncs gent que ens agrada, ens apassiona l'Àfrica subsahariana, hem creat aquest espai en el qual intentem que setmanalment hi hagi una o dues reflexions sobre coses que estan succeint a l'Àfrica. Mm-hmm. I l'Albert també està treballant ara mateix, no?, a República Centreafricana com a tècnic de Nacions Unides.
Molt bé, què tal, com estàs, Albert?
Hola, bona
benvingut. Bona. De fet, ja havíem parlat amb tu en el programa en edicions anteriors, però vaja, no havies estat mai aquí als estudis, no?
No, com ara es diu molt amb les xarxes socials, ve molt de gust desvirtualitzar les trobades i fer-ho com toca.
I com ara es diu també, més que dir apassionats, diríem friquis, no? El que abans eren apassionats de l'Àfrica, ara podrien dir friquis de l'Àfrica. Ho reconeixeu o no?
Totalment.
Sí, no?
Totalment. Sí, que hi ha pocs, són pocs, però ben apassionats, diguem-ne.
Deixem enrere conflictes i parlem d'Ebola, que també ha donat de ser al llarg d'aquest 2015, i que és el que podem dir sobre aquesta epidèmia.
Podem dir moltes coses. Jo crec que darrere de l'Ebola, diguem, darrere d'aquesta epidèmia que a nosaltres ens va arribar, si recordeu, pels casos, no?, de la infermera, sí, malauradament espanyola, que es va contagiar, dels dos, malauradament, morts, no?, missioners espanyols, que també van ser evacuats, ens va arribar per això, pel pànic que va generar, diguem, a la societat espanyola l'arribada de l'Ebola i els primers casos que es van trobar aquí, o bé els casos que es van trobar al conjunt d'Occident. Però hem de tenir en compte que l'Àfrica ha matat en aquest any i mig més de 11.000 persones i pràcticament no hem parlat des de la panoràmica una mica africana. I per tant, de l'Ebola, sobretot hauríem de dir que, en primer lloc, ha estat invisibilitzada, no? Jo diria.
Mm-hmm. Mira, que tinc aquí unes dades del diari, del diari Ara de la setmana passada, que precisament deia que ha costat la vida a 11.000 persones i n'ha infectat a més de 28.000, en un total de 10 països. O sigui, mm-hmm, que no està malament, eh? Albert, què?
Però precisament reafirmar el que comenta l'Òscar, aquesta invisibilització de l'Ebola, quan ja és una epidèmia que sembla que ja no ens afecta a Europa i que sembla que està tenint repercussions cada cop més positives, que s'està intentant tancar aquesta epidèmia al continent africà amb un esforç ingent de comunitat humanitària, però també de la societat civil africana, que hi mostra un esforç increïble. Fa poques setmanes es va declarar el final de l'epidèmia a Sierra Leone, si no m'equivoco, el 29 de desembre, que va ser a Guinea, i en pocs dies, si tot va bé, si es compleix aquest període de 42 dies, arribarem a Libèria. Són notícies positivíssimes que en els nostres mitjans no les trobarem en portada, però que són a celebrar, tal com condemnem i ens entristim quan surten en portada grans conflictes, crec que són aspectes que mereixen molta més atenció.
Mm-hmm. Us veieu capaços de fer balanç de com l'Organització Mundial de la Salut s'ha portat al respecte i de més, diria, no institucions, sinó organismes internacionals, inclús països, no? La comunitat internacional en general?
Sí, jo crec que tot plegat deixa moltes lliçons. Aprofito per fer una petita cunya publicitària. Ara, al mes de gener, amb Edicions Bellaterra, sortirà un llibre compilat per l'antropòleg Jordi Tomàs i per mi mateix, que es diu Detrás de l'Ébola, una aproximació multidisciplinar a un fenomen global. És un llibre que recull aportacions de metges, d'ecòlegs, d'antropòlegs, de politòlegs, i el que intenta és fer una reflexió coral multidisciplinar, perquè creiem que precisament l'epidèmia de l'Ébola posa de manifest la necessitat de fer, no, aquest diàleg entre disciplines, no? I en el llibre, jo crec que surten moltes d'aquestes lliçons, no? Jo destacaria una principal, hi ha moltes, no? A més de la que comentava l'Albert, que em sembla fonamental, visibilitzar la mobilització i l'articulació de respostes locals que han existit en el propi terreny, de com molts treballadors humanitaris locals han deixat la vida tractant d'apagar el foc que era l'Ébola en els seus diferents països, juntament amb el treball ingent, impressionant, d'organitzacions com Metges Sense Fronteres. Mm-hmm. Però una altra, que jo diria que és important, és entendre, constatar que els problemes d'avui dia tenen una dimensió fortament global, no? És a dir, que els problemes que podem entendre que passen allà de forma llunyana, com en el principi podríem entendre, bueno, estan morint centenars de persones per un brot d'Ébola a països molt llunyans com Sierra Leone, Libèria, Guinea. No constatem que aquests problemes no són gens locals i gens llunyans fins que arriben aquí i ens adonem que avui dia les fronteres, diguem, són absolutament poroses i que problemes d'aquest tipus, com ho són també el fenomen migratori, com ho és el terrorisme, com ho és moltes més coses, el que requereixen és precisament d'una articulació, d'una anàlisi global i de respostes que siguin precisament articulades en aquest entramat global i a partir, en aquest cas, hagués estat adient d'organitzacions supranacionals com l'Organització Mundial de la Salut, que ha tingut un paper absolutament lamentable, no? Ha estat una organització no governamental com Metges Sense Fronteres qui reiteradament ha anat denunciant que allà, a mesura que avançava la crisi, allò anava empitjorant, però la OMS no reaccionava i finalment ha estat MSF, qui, Metges Sense Fronteres, qui va liderar la gestió de tot aquest problema, no?
Això té alguna explicació?
Jo... Pot sonar com a cunya publicitària d'una organització on he treballat.
Has publicat un llibre recentment?
No.
Pensava que sí. No,
però no.
Digues.
No. Com a antic treballador de Metges de Fronteres, reafirmar que la capacitat de lideratge, la capacitat d'operativitat respecte a grans organismes supranacionals com l'Organització Mundial de la Salut, donen la tecla adequada per intentar respondre d'una forma ràpida, però també efectiva, a una epidèmia que presenta unes problemàtiques ingents. Una problemàtica que MSF ja s'hi va trobar a Angola als anys 90, que ja ens hi vam trobar tots, al Congo, al Zaire, a l'any 93-94, no recordo exactament, i que té una capacitat de reacció perquè té molt clar quins són els seus objectius. Una Organització Mundial de la Salut, que està basada en la coordinació intentant donar una resposta aplicada, no ha donat la resposta esperada i és directament lamentable tenir en compte quin és el grau de letalitat d'aquesta. I sobretot, més enllà d'això de l'operativitat, també en la capacitat de mobilitzar recursos i de denúncia a nivell global, que hagi de ser MSF qui hagi d'anar a l'Assemblea General de Nacions Unides a posar els punts sobre les is per denunciar aquesta epidèmia i la falta de resposta de la comunitat internacional és trist, és malauradament trist.
Jo, si em permets, no? Novament posa de manifest aquesta idea que vam assenyalar en els programes anteriors, no? De víctimes de primera i de segona classe, no? Quan parlem de l'Ébola, novament hem de veure que quan reacciona la comunitat internacional, quan reacciona l'OMS, quan reacciona el Consell de Seguretat de Nacions Unides amb una resolució històrica que considera l'Ébola, l'epidèmia de l'Ébola, com una amenaça mundial a la seguretat, no? Quan reacciona quan els casos a nivell, diguem, occidental comencen a ser preocupants, és a dir, quan arriben els casos als Estats Units, quan arriben a Espanya, però no quan ja portàvem acumulats centenars i milers de víctimes a països com Sierra Leone, Guinea, Libèria. Hem de pensar, si aquests centenars de casos haguessin estat Espanya, Alemanya, Estats Units, la OMS hagués reaccionat abans amb una contundència molt més clara? Jo diria que segurament sí. Però com era quelcom que succeïa lluny d'Occident i com estem acostumats a que a l'Àfrica succeeixin coses d'aquest tipus, doncs bé, ens relaxem perquè segurament serà alguna cosa que deixarà unes quantes víctimes mortals, però que solucionarà sol. Quan MSF, Metges Sense Fronteres, deia que aquesta epidèmia tenia magnituds històriques.
Òscar Mateus, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per aquesta setmana que hem dedicat a explicar coses del 2015 que potser no se n'ha parlat tant. Albert Caram és tècnic de Nacions Unides a República Centreafricana. Gràcies també per venir avui i et convidaria que vinguessis algun dia d'aquests també a fer un compromís ciutadà durant tota una setmana i que ens parlis de la teva experiència, de què hi passa en aquesta zona del cor de l'Àfrica.
Encantat.
Gràcies als dos, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ho deixarem aquí, marxarem, però, amb aquesta magnífica versió de la cançó Living on a Jet Plane, interpretada per Chantal Kerevyazuk. Ella és una cantant, autora del Canadà, qui versiona aquest tema més que conegut de John Denver. Precisament, la seva versió, la versió d'aquesta cantautora canadenca, va ser la que es va utilitzar per la pel·lícula d'Armageddon. En qualsevol cas, una veu meravellosa, una veu deliciosa, que és amb la que nosaltres ens voldrem acomiadar del programa d'avui. Però recordeu que el dilluns que ve, a partir de 11:15 del matí, com ve sent habitual, tenim una nova cita amb el Compromís Ciutadà, i en aquesta ocasió parlarem, atenció, amb Albert Caramés. Ell és un tècnic de Nacions Unides que en aquests moments està treballant a la República Centreafricana, un país molt desconegut, del que segurament tindríem dificultats de situar en el mapa i on ja estan passant coses, però que pel simple fet de pertànyer a un país oblidat, aquí ni tan sols ens n'assabentem. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i Joan Ortí s'acomiada a tots vosaltres desitjant-vos que acabeu de passar un bon cap de setmana i emplaçant-vos el dilluns que ve. Que vagi bé, bona nit. There's so many times I've let you down. So many times I've played around and tell you now they don't mean a thing. Every place I go I think of you. Every song I sing for you. When I come back I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you're waiting for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. You and close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times that I won't have to say. Oh, kiss me and smile for me. Tell me you're waiting for me. Hold me like you'll never let me go. But I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to
jet plane. I don't know when I'll be there.